Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Junts per Lloret i Partit Socialista han tancat un acord per governar els propers 4 anys plegats. Les dues formacions han arribat a un acord abans que demà al matí se celebri el ple d'investidura. Després de dies d'intenses reunions i converses entre partits, finalment Junts per Lloret, liderat per Jaume Dulsat, i el Partit Socialista, liderat per Francisco Pastor, avui al matí presentaran el pacte d'investidura i govern pel mandat 2019-2023. L'acte de presentació es farà a les 11 del matí a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I des de la ràdio hi connectarem en directe. Per mirar si podem avançar algun detall d'aquest pacte, al Bon Dia, Bona Hora d'avui entrevistarem a Francisco Pastor, alcaldable del Partit Socialista, i intentarem contactar amb algú de Junts per Lloret per veure si podem parlar-hi també. Així doncs, en principi, avui sabrem qui serà investit alcalde demà al matí. Tot apunta que serà Jaume Dulsat, però encara s'ha d'acabar de confirmar. I serà en el ple de Constitució, que de manera excepcional, recordem que no es farà a l'Ajuntament, sinó que es farà al teatre, amb un aforament molt més gran, amb prop de 400 butaques. Una mica abans de l'hora d'inici s'obriran les portes perquè el públic pugui començar a entrar. Tots els ajuntaments de Catalunya celebren demà 15 de juny el ple d'investidura, tot i que cadascú marca el seu horari. En el cas de Lloret, el plenari que donarà el tret de sortida al nou mandat es farà a 11:45 del migdia. Allà prendran possessió del càrrec els nous 21 regidors i regidores de l'Ajuntament de Lloret de Mar. El ple de Constitució començarà amb la mesa d'edat, que formaran el regidor més gran i el més jove, i acompanyats del secretari de l'Ajuntament cridaran per ordre alfabètic els 21 regidors que hauran de jurar i prometre o prometre el càrrec, i a més després faran les votacions, que són secretes. Avui, al Bon Dia, Bona Hora, insistim, parlarem amb el Partit Socialista, intentarem també parlar amb Junts per Lloret per veure en què consisteix exactament aquest acord de govern que sembla que deixaria fora Esquerra Republicana, que també havia estat al govern els últims 4 anys. D'aquesta manera, amb aquest titular, obrim aquest divendres 14 de juny. Molt bon dia i molt bona hora a tothom. També, Josep, que volem saber, a banda d'aquest ple d'investidura, també tenim altres coses per explicar. Quines són? Bon dia.
Bon dia, Maria. I no són poques, avui divendres. Avui parlarem de la cuina dels americanos, formada per un receptari de 21 plats elaborats a partir del relat de personatges de Lloret que se'n van anar a les Amèriques. Es tracta d'una de les novetats de la fira que es presenta avui amb una conferència a càrrec de la Fundació Alícia. En esports sabrem com es presenta el torneig de clausura de la temporada de l'Associació Esportiva Blanc Blava Lloret, que inclou la xarxa d'escoles de futbol de l'Espanyol. Es jugaran les categories Benjamí, Alaví, Infantil i Cadet amb equips d'arreu de l'estat espanyol i estrangers. Per això entrevistarem el director de la Xef a Lloret, Quique Gonzalo. També en esports explicarem que Miguel Molina afronta amb motivació les 24 hores d'alemans que es disputen aquest cap de setmana. A més, a Lloret se celebrarà el Campionat de Catalunya de Pitxampat i el segon cap de setmana del torneig de cloenda de la Fundació Bàsquet Català, amb més de 700 jugadors infantils i cadets. Parlarem de la primera edició del Campus d'Hostaleria i Esports, organitzat per la Fundació Climent Guitart i la Fundació Barça. Hi ha participat una vintena de joves migrants sense referents adults per fomentar la seva inserció laboral. Escoltarem les valoracions d'alguns dels participants. També es farem ressò d'altres activitats com el taller de cuina i el pícnic que ha organitzat el Banc del Temps, així com la sortida programada pel Centre Excursionista de Lloret que farà la ruta de Núria a Caralps. A la recta final entrevistarem Guillermo Gómez, un dels artistes que actuaran aquest dissabte a la biblioteca en un concert de tangos i folklore llatinoamericà. Compartirà escenari amb Johanna Zoller. Serà a les 12 del migdia i, si tot va bé, acabarem amb la nova temporada de sardanes, la 93a, que arriba els dissabtes al vespre. El tret de sortida el dona la Copla Bisbal Jove aquest dissabte. En parlarem amb un representant d'aquesta copla, en Josep Bofill.
Doncs tenia raó, Josep, déu-n'hi-do. Tot el contingut que tenim preparat per aquest divendres 14 de juny, així que comencem a la producció Rosa Girard i Moisès Garcia, i també us saludem aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I ja sabeu que encara que tinguem molt de contingut preparat, cada dia, més o menys a aquesta hora, saludem en Miquel Bernis, especialment els divendres, perquè volem saber com es presenta el cap de setmana. Miquel, tu mateix, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest divendres està començant amb tempestes en diferents comarques de Girona i punts del Pirineu, cada cop però més concentrada ja en comarques de l'extrem nord de Catalunya i, per tant, amb tendència a anar-se allunyant de la selva. Sí que avui esperem un dia mig ennuvolat i, sobretot, amb aquest cel d'aquest color terrós, d'aquest color fangós que ens indica que està entrant una massa d'aire més càlid provinent del nord d'Àfrica i carregada de pols del Sàhara. Això es notarà ja avui amb un canvi de temperatures. De moment, aquest matí, el vent bufa d'entre tramuntana i gregal i reforça la sensació de fresca, però al migdia girarà garbí ja i canviarà clarament la sensació, canviarà clarament l'ambient. De fet, esperem que aquest cap de setmana les temperatures siguin bastant d'estiu, màximes ja per sobre fins i tot dels 25 graus a la costa i temperatures que s'acostaran als 30 a l'interior de la comarca. Calor, per tant, estiuenca, no especialment forta, no especialment angoixant, però sí ja més normal per l'època. De fet, un cop passat aquest petit canvi de temps d'avui, demà i diumenge esperem que el sol predomini, bàsicament sense núvols, i els pròxims 7-8 dies hi ha poques possibilitats que torni a ploure. La temperatura s'accentuarà més, aquesta pujada de temperatura s'accentuarà més la setmana vinent, entre dimarts i dimecres, sobretot, la calor es començarà a fer ja més intensa, més insuportable, i falta veure si aquesta serà la nova tònica del tram final del mes de juny o si tornarà a refrescar abans de Sant Joan. Encara hi ha una mica d'incertesa sobre això.
Doncs encara tenim temps, Miquel, per Sant Joan, però per ara moltes gràcies per aquesta crònica, com a mínim per centrar-nos en aquests propers dies. I ens centrem ara en l'actualitat, en ara mateix. Tenim 19 graus i mig, 63% d'humitat, una humitat baixa, i és que bufa fort el vent, cops de vent de 13 km per hora.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 7 minuts, mirem què diuen les portades en aquest divendres 14 de juny. I comencem destacant que en el Diari de Girona s'hi explica que Salut deixa 5 pobles de la Vall de Camprodon sense metges a l'estiu. Als consultoris només hi haurà el servei d'infermeria i els facultatius estaran al CAP. El departament argumenta que no hi ha especialistes en medicina familiar. És el que destaca aquest diari, on també hi ha una imatge dels Premis E-Woman Girona 2019. Diu que Montserrat Jordi, Judit Viader i Laia Vives han estat premiades. I a la imatge s'hi veu una de les sessions que va servir per alliberar-se de l'estrès i s'hi veuen a totes les dones amb els ulls tapats, dones i homes que participaven a la trobada amb els ulls tapats. Els pantans gironins encaren la calor amb les reserves al 85%. El nivell actual d'aigua emmagatzemada a Catalunya garanteix totes les demandes per un any. També es fa ressò al Diari de Girona que ha mort un home a Salt després que la policia el reduís per amenaçar una dona. I a Sant Feliu de Guíxols treuen a licitació el projecte del Museu Thyssen per 279.000 euros. Pel que fa al diari El Punt, titulars ben diferents. El més destacat és que l'Operació Barcelona crispa la política catalana. Quim Torra eleva el to contra els comuns al Parlament demanant que renunciïn a pactar amb la casta. Esquerra Republicana obre la porta a l'abstenció per investir Pedro Sánchez, però Junts per Catalunya es manté en el seu vot en contra. Per la seva banda, Ada Colau consulta les bases si volen el pacte que el PSC dona per fet i que la manté a l'alcaldia amb els vots regalats de Valls, del representant de Ciutadans. I també diu que Quim Forn ja és a Catalunya. El Suprem el fa tornar a Madrid demà quan acabi el ple de Barcelona. A la imatge, el comboi que va acompanyar el regidor electe Joaquim Forn fins a la presó de Brians 2. La Junta Electoral Central, per la seva banda, insta Puigdemont i Comín a passar per Madrid. Rebutja donar-los la credencial d'eurodiputat si no van al Congrés. Només enviarà a Europa els noms dels que hagin jurat la Constitució. I per la seva banda, Oriol Junqueras continua pendent de la decisió del Tribunal Suprem. I finalment, un titular que comparteixen, que és l'únic que comparteixen avui Diari de Girona i El Punt, és que Juan Carlos Unzué és el nou entrenador del Girona. Ha firmat per un any amb dos més d'opcionals. I en el cas del Diari de Girona també s'hi diu que Chicho, Juan Carlos, Moreno, Omar Jarrac i Iñaki Cudiñac seran dins del nou cos tècnic.
Més titulars de la jornada els trobem a les primeres planes dels diaris El País, que avui titula Partit Popular i Ciutadans porten fins al final el seu pols per al poder a Madrid. El periòdico es fa ressò que Esquerra s'obre a facilitar la investidura de Sánchez. El diari Ara, així es va finançar l'operació Valls. L'ABC, alerta màxim en el golf, fent referència a aquest petroler noruec que va cremar al ser atacat ahir a l'estret d'Ormuz. Més titulars, per exemple, El Mundo, que avui es fa ressò d'unes declaracions de García Egea. Vox és més útil fora del govern de Madrid. I La Vanguardia, Colau i Collboni segellen avui l'aliança per a Barcelona.
I quan són les 8 i 11, repassem altres titulars de la jornada i comencem amb un d'internacional. I és que el govern del Regne Unit ha firmat l'extradició de Assange als Estats Units.
Els tribunals tenen aquest divendres l'última paraula. Recordem que el fundador de Wikileaks està reclamat per delicte d'espionatge i de conspiració per la publicació de documents altament classificats el 2010.
I ara sí, venim cap a casa. Les exportacions s'han refredat després del boom dels últims anys.
La frenada de les exportacions té conseqüències en el creixement de l'economia.
A nivell català. I també és notícia que han localitzat 1.195 persones vivint al carrer a Barcelona, la xifra més alta.
550 voluntaris de la Fundació Arrels fan 339 enquestes per conèixer la situació d'aquestes persones.
4 de cada 10 persones de més de 65 anys pateixen soledat.
Gairebé la meitat recorren a les xarxes socials, Facebook i WhatsApp, principalment per no sentir-se soles.
També en plana de societat, els adolescents tenen 5 velocitats de creixement i totes són normals.
Un estudi de Vall d'Hebron desmunta mites com ara que començar a créixer abans faci que el nen o la nena creixi menys.
Alerta, perquè l'os goiat ha baixat de l'alta muntanya i ha arribat a 20 quilòmetres de Tremp.
Un pastor ha donat alerta als agents rurals que han certificat l'atac mortal de l'os goiat a una cabra fa uns dies.
Al Canadà, també parlant d'animals, s'ha aprovat la llei Free Willy per prohibir els dofins i balenes en captivitat.
La nova llei també prohibeix la reproducció forçada de cetacis i imposarà multes de fins a 130.000 euros.
De la plana cultural, volem destacar que la veu de Frida Kahlo ha sonat per primera vegada en una gravació inèdita.
Recuperen una cinta gravada als anys 50 per a la ràdio on la pintura mexicana descriu el seu marit, Diego Rivera.
I en esports, la notícia del dia és que els Toronto Raptors han guanyat l'NBA i Marc Gasol entra a la història.
En un partit enormement equilibrat, Toronto s'ha imposat per 110 a 114 i ha aconseguit el primer títol de la seva història. Marc Gasol és el segon jugador català en proclamar-se campió de la NBA després del seu germà Pau.
Felicitats a la família Gasol. Ara mateix, 8 i 13.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Jo sóc del RAC i quan el meu fill té febre també els truco, perquè tinc metge i pediatre de guàrdia les 24 hores. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport també els truco, perquè s'encarreguen de tot, sigui on sigui. I tu, festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, hi som per ajudar.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui toca començar parlant de política i amb el que és la notícia del dia aquí a la vila. I és que Junts per Lloret i Partit Socialista han tancat un acord per governar els propers 4 anys plegats. Després de dies d'intenses reunions i converses entre partits, finalment les formacions de Jaume Dulsat i Francisco Pastor avui al matí presentaran un pacte d'investidura i govern pel mandat 2019-2023. L'acte de presentació es farà a les 11 del matí a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, i des de la ràdio hi connectarem en directe.
Així doncs, en principi, avui sabrem qui serà investit alcalde demà al matí en el ple de Constitució, que de manera excepcional no es farà a l'Ajuntament, sinó al teatre, amb un aforament molt més gran, amb prop de 400 butaques. Tots els ajuntaments de Catalunya celebren demà 15 de juny el ple d'investidura, tot i que cadascú marca el seu horari. En el cas de Lloret, el plenari que donarà el tret de sortida del nou mandat es farà a 12:45 del migdia. Allà prendran possessió del càrrec els nous 21 regidors i regidores de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Per part de Junts per Lloret són 6: Jaume Dulsat, Albert Robert, Anna García Castany, Jordi Sáiz, Marina Nicolás i Xavi Flores. El PSC compta amb 5 representants: Francisco Pastor, Lara Torres, Cristian Fernández, Arantxa Jiménez i Eduardo López.
Per part de Ciutadans són 4 regidors: Jordi Hernández, Miguel Ángel González, Julio Gutiérrez i Nicole Raets. Esquerra Republicana de Catalunya en té 3: Jordi Orovich, Jennifer Pérez i Albert Ferrández. Lloret en Comú són 2: Miguel Gracia i Estela González. I Força Lloret està representada per Lluïsa Beltrons.
El ple de Constitució començarà amb la mesa d'edat, que formaran el regidor més gran i el més jove. Són Eduardo López, del Partit Socialista, i Albert Ferrández, d'Esquerra Republicana. Acompanyats del secretari de l'Ajuntament, aniran cridant per ordre alfabètic els 21 regidors, que juraran o prometran el càrrec.
Després arriba la part de les votacions. Cada regidor disposarà el seu vot, el dipositarà, que és nominal i secret, en una urna. I en acabar es farà el recompte. Quedarà proclamat alcalde aquell candidat que obtingui 11 vots o més. Si no és així, ho serà automàticament el cap de la llista més votada, en aquest cas Jaume Dulsat.
Tot sembla indicar que serà Jaume Dulsat, perquè amb aquest acord de govern Partit Socialista i Junts per Lloret sumen 11 regidors, però tot i així, fins que no es faci la presentació oficial avui a les 11, tampoc volem aventurar-nos. Després, per acabar, l'alcalde jurarà o prometrà el càrrec i donarà veu als 6 portaveus en ordre de menys a més representació. Nova Ràdio Lloret oferirà el ple de Constitució en directe per ràdio, internet i Facebook Live. Doncs avui, al Bon Dia, Bona Hora, toca parlar amb el candidat del Partit Socialista, Francisco Pastor. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix exactament aquest pacte del Partit Socialista amb Junts per Lloret?
Doncs és un acord en el qual marquem les línies estratègiques de la propera legislatura. No és res més que això.
Quines línies estratègiques són? Serà Jaume Dulsat alcalde als 4 anys? Hi haurà un repartiment d'alcaldia? Què ens pot avançar?
Bueno, de fet, hem convocat a la premsa a les 11, però bueno, és un acord en el qual Jaume Dulsat serà alcalde i tenim entre els dos grups un repartiment de competències, doncs mirar de tirar endavant al màxim del programa electoral que nosaltres havíem ofert a la nostra gent, i Lloret necessita fer tota una sèrie de coses i necessita tirar endavant projectes molt importants, i nosaltres creiem que d'aquesta manera podem fer realitat tot allò que hem intentat doncs perfilar com el que Lloret necessita.
Quin serà o quins seran els projectes principals del programa del Partit Socialista que sí o sí s'hauran de tirar endavant amb aquest acord?
Bé, nosaltres hem fet molta incidència en campanya en temes d'educació, en temes de participació ciutadana, en temes de promoció econòmica, i jo crec que són bases fonamentals a la nostra vila, tant pel teixit social, per la gent, però també per tot el tema econòmic que necessitem reactivar la vila, i per tant són àrees que nosaltres les gestionarem per tirar endavant totes les nostres propostes.
Uh-huh. Des d'Esquerra Republicana i des de Junts per Lloret havien anunciat que la seva aposta principal era intentar repetir aquest tripartit que ha governat els últims 4 anys amb el PSC. Per què el PSC no ha volgut incloure Esquerra Republicana en el govern?
Perquè, de fet, el que hem de tenir clar és que hem de ser molt curosos, i el que no podem fer és són governs molt amplis que l'única cosa que fan és ser ineficients. El que hem de fer és ser respectuosos, i per tant, si amb les dues primeres forces ja sumem i ja podem tirar endavant, nosaltres creiem que ja és suficient. De totes maneres, la nostra prioritat ha estat des del primer moment intentar articular un govern d'esquerres. Així ho hem fet saber a totes les forces polítiques i hem intentat tirar-ho endavant, perquè creiem que l'eix social és el que més necessita Lloret i el que realment podríem treure més benefici tots plegats, però això no ha estat possible, i per tant, una vegada que aquesta via es va tancar, lògicament hem de mirar i intentar tirar endavant el millor projecte.
Els últims 4 anys s'ha insistit molt en que es deixava de banda en la temàtica més nacional per centrar-se en el municipi. Aquesta seria també la premissa d'aquest acord amb Junts per Lloret?
Evidentment, la prioritat és Lloret i tota la gent que vivim i treballem a Lloret. Aquesta és la nostra prioritat. I torno a insistir en el tema. Nosaltres hem fet un oferiment a totes les forces polítiques de fer un govern d'esquerres, i qui no ha volgut entrar, totes les raons que dona són d'eix nacional. Per tant, no estan pensant en Lloret, estan pensant en altres coses. Nosaltres creiem que hem de tirar endavant un projecte pensant en Lloret, i per aquí estem.
Uh-huh. Doncs a les 11 es farà aquesta presentació de l'acord. No sé si ens pot avançar algun altre detall que vulgui comentar.
No, simplement que han sigut dies molt, molt intensos, que hem parlat amb tothom, que a part d'intentar fer un govern d'esquerres, hem intentat veure si teníem l'opció de fer una majoria alternativa per mirar de fer un canvi més profund i més notori en la següent legislatura. Això no ha estat possible perquè no teníem garantitzat ni tan sols passar la investidura, i per tant és evident que quan s'han tancat les vies, tu el que has de fer és mirar de quina manera pots tirar endavant el teu programa electoral, de quina manera pots donar solució a tot allò que la gent ha traslladat aquests mesos previs a la campanya electoral. I per tant, la nostra opció és ferma i decidida a fer el màxim possible per tirar endavant les nostres propostes i fer que Lloret sigui un Lloret de tots, on tothom estigui representat, i que puguem mirar el futur amb molta calma i amb molta determinació.
Quan comenta que han intentat fer un acord per fer un canvi més profund però que no han sumat prou, aquest possible canvi incluïa Ciutadans?
Bueno, ja he comentat sempre que hem parlat amb totes les forces polítiques. És evident que cadascú té el seu tarannà i la seva manera de fer i de pensar, i tothom posa condicions, exigències, o simplement posa a sobre la taula la seva realitat. I amb aquest exercici que hem fet no ha estat possible articular aquesta majoria. Tampoc se li ha de donar més importància. S'ha intentat, no s'ha pogut.
Doncs a les 11 del matí des de la ràdio connectarem en directe per seguir aquesta roda de premsa per presentar aquest acord entre Junts per Lloret i el Partit Socialista. No hem pogut parlar aquí al Bon Dia Bon Hora amb cap representant de Junts per Lloret, però li agraïm molt Francisco Pastor com a candidat socialista que ens hagi atès i que ens hagi avançat les primeres pinzellades d'aquest pacte de govern pels propers 4 anys, en què Jaume Dolçat reeditarà l'alcaldia i hi haurà govern entre aquestes dues formacions. Com dic, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, com sempre, un plaer. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts per dos quarts de nou i anem ara amb més qüestions. Estarem pendents a les 11 d'aquesta presentació, però volem explicar-vos altres coses, i és que aquests dies Lloret es transforma perquè se celebra la Fira dels Americanos. Es va inaugurar de manera formal ahir dijous i des d'avui fins diumenge se submergeix en aquesta fira en què es fa una mirada al passat indià de la vila. Hi haurà de tot: mercat, concerts, xerrades, visites guiades i animació.
Una de les novetats d'aquesta edició és la gastronomia. Prop d'una trentena d'establiments oferiran els plats de l'anomenada cuina dels americanos. Hi ha fins a 21 receptes a partir d'un treball elaborat per la Fundació Alícia.
Ha buscat personatges de Lloret que al segle XIX van anar a fer les Amèriques i a partir del seu relat ha creat els plats que a l'època es cuinaven a dalt del vaixell, com el pollastre amb salsa de taronja o altres com la llagosta amb xocolata.
Joan Ribes, de la Fundació Alícia, destaca que Lloret es converteix així en un destí pioner en crear un receptari de cuina indiana.
A Catalunya hi ha bastants municipis que, diguéssim, han tirat cap a aquesta línia indiana, no? De recuperar el passat, el llegat indiano, no? I fer-se diferencials en aquest aspecte, no? Però crec que cap havia, diguéssim, intentat vincular aquest llegat amb aquesta dimensió de la cuina.
L'alcalde en funcions, Jaume Dolçat, destaca que aquesta cuina indiana ajuda Lloret a posicionar-se com a destinació.
Reforçar, doncs, la cuina identitària nostra, els nostres orígens, que ben treballats, doncs, creiem que té molt de recorregut aquesta cuina americana, aquesta cuina indiana, i que per tant és el que estem fent.
Aquest receptari l'ha elaborat la Fundació Alícia amb la col·laboració de l'Arxiu a partir de l'encàrrec que li va fer Lloret Turisme. Compten amb el suport del sector, és a dir, de restauradors i hotelers. Els plats es podran tastar en diferents establiments, així com el d'Aikiri, que va perfeccionar el lloretenc Constantí Ribalaigua al llarg de la Fira dels Americanos. Tot plegat s'explicarà amb detall a la conferència de la Fundació Alícia que es fa aquesta tarda a partir de les 7 a la Casa de la Cultura. Queden ara 2 minuts i mig i arribarem a 2:15.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fenals comptem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fenals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fenals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Amb la parella, amb els amics, amb la família. per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània,
vin al restaurant Giorgio.
Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
Senyals horaris que marquen que són 9:15.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant al Bon dia, bona hora, parlant ara d'esports, perquè l'Associació Esportiva Blanc Blava de Lloret, la XEF, que inclou la xarxa d'escoles de futbol de l'Espanyol, organitza aquest cap de setmana un torneig a la vila per acomiadar la temporada. Com sempre, es jugarà en 4 categories, Benjamí, Alaví, Infantil i Cadet.
La competició es disputarà en els 3 camps de futbol, el municipal, el del Molí i les pistes d'atletisme. Hi haurà equips arreu de l'estat espanyol i també estrangers de països com França o Israel.
Parlem amb el director de la XEF de Lloret, Quique Gonzalo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es presenta aquest torneig de clausura?
Bueno, bastant difícil. Molt bé, molt contents per la, diguéssim, per la quantitat d'inscripcions com cada any, però difícil a nivell de logística, perquè Lloret de Mar aquest cap de setmana està ple als hotels i hem tingut que distribuir a tots els equips en, bueno, 5 hotels estem.
I la participació que comentes que esteu contents, quina és?
Bueno, perquè quasi no hem tingut que moure cap tipus d'informació ni res. Bueno, ja són amics nostres que volen repetir cada any, bé pel torneig d'any nou o bé pel de Cluenda, i bueno, ha sigut facilíssim omplir ràpidament els quadres de Benjamí, Aledín, Infantil i Cadet.
Quants equips hi participaran en total?
En total 32.
Quantes persones són això, més o menys, que porta el torneig?
Unes 1.000 persones, comptant nosaltres, perquè tenim 932 en els hotels, per tant serem unes 1.000 persones els que estarem allà.
I sempre t'ho preguntem, quina és la filosofia d'aquests tornejos?
Bueno, ja s'està veient, intercanvis total. Pensa que hem portat experiències molt maques als nens, no sé, hem estat per Itàlia, per França, per Alemanya, hem estat als tornejos de Saragossa... Fem un intercanvi, ells estan contents de vindre aquí i nosaltres, si podem, doncs li donem als nens de la nostra escola aquesta experiència d'anar fora i passar un parell de dies macos.
Uh-huh. L'horari dels partits?
Sí, mira, començarem a les 9, acabarem al migdia al voltant de les 2, empalmarem molt ràpid a les 4 per acabar a les 8.
Doncs aquests
partits... Sí, jornada intensiva.
Tot. Jornada intensiva, ja ho veiem, aquests partits que s'aniran disputant al llarg del cap de setmana i, com comentaves, us dona l'oportunitat de viatjar fora perquè també venen equips de fora a participar aquí, no? Per tant, torneig internacional.
Sí, ja és molta l'amistat que han fet amb escoles italianes, d'Israel, de França... I, bueno, la veritat és que són gent molt maca, que intentem nosaltres aquí fer lo impossible perquè s'ho passin bé, i ells també, després, quan hem anat allà, s'han volcat amb nosaltres.
Doncs, Quique Gonzalo, de la XEF de Lloret, director de la XEF, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com sempre, tota la sort del món pel torneig de Cluenda.
Vinga, molt agraït. Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs seguim avançant en plana esportiva. Són ara les 8:34. Miguel Molina disputarà aquest cap de setmana les 24 hores de Le Mans, la cursa més emblemàtica del calendari automobilístic de resistència. El pilot lloretenc competirà amb l'escuderia Ferrari a la categoria GTE Pro, amb els companys d'equip, l'italià Davide Rigón i el britànic Sam Bird.
Afrontaran aquesta prova per tercera vegada consecutiva i volen millorar els resultats de les últimes edicions. Recordem que en el 2017 van ser 5ens i l'any passat van acabar en el 10è lloc. Miguel Molina assegura que aquesta vegada arriben amb més opcions i més experiència.
Aquesta serà les terceres 24 hores que fem junts i com dic, crec que venim una mica més preparats que l'any passat, tenim una miqueta millor de cotxe i això doncs esperem doncs que ens ajudi durant la cursa, no? Com dic, és la millor cursa del món i la més important de l'any i esperem doncs poder lluitar per la victòria, que és l'únic objectiu que tenim aquí.
Com sempre, les 24 hores de Le Mans, que es disputen al llarg del cap de setmana al circuit francès de l'Essart, generen molta expectació.
La mítica prova de resistència comptarà amb pilots de renom, com és el cas de l'asturià Fernando Alonso.
Tot i que hem de dir que corren una altra categoria diferent a la de Miguel Molina. I seguim amb més cites esportives, perquè aquest cap de setmana es coneixerà qui és el campió absolut de Catalunya de pitch and putt. La Vila acull el segon cap de setmana de competició, amb els 108 jugadors que van passar el tall de la fase prèvia, que es va disputar la setmana passada també aquí a Lloret.
Cada participant haurà de fer 4 voltes, 2 dissabte i 2 més diumenge. El millor serà el campió del torneig que organitza la Federació Catalana de Pitch and Putt. L'esdeveniment es durà a terme al camp situat al Papalús, que té 18 forats i una extensió equivalent a 6 camps de futbol. En dona més detalls Antoni Lloret, secretari executiu de la Federació Catalana de Pitch and Putt.
El camp de Lloret és un camp molt interessant des del punt de vista tècnic, perquè són forats molt diferents. Hi ha forats que intervenen molt els arbres, hi ha forats que són molt més oberts.
Feia 18 anys que no es disputava a Lloret un campionat de pitch and putt d'aquest nivell. És un fet que destaca l'alcalde en funcions, Jaume Dolçat.
La família Pallàs, que gestiona aquest camp, doncs aquesta inversió que han fet, que és molt important i que va absolutament a la línia de la nostra estratègia de turisme esportiu i d'activitats a l'aire lliure. Per tant, contents i feliços, doncs, que aquest campionat tingui lloc a Lloret de Mar.
Recordem que el passat cap de setmana es va disputar la fase prèvia. Va comptar amb 300 jugadors d'arreu de Catalunya.
I encara en plan esportiva, més de 700 jugadors infantils i cadets disputen aquest cap de setmana el torneig de Cluenda de la Fundació del Bàsquet Català. És la segona jornada per nens, en aquesta ocasió nens i nenes, d'edats entre 12 i 15 anys.
La competició ocuparà els tres pavellons, el municipal, el del Molí i el de l'escola Pompeu Fabra, amb la participació de 72 equips. És un torneig que té per objectiu posar el punt i final a la temporada per reconèixer el treball dels jugadors al llarg del curs i fomentar la convivència entre ells amb diferents activitats lúdiques.
Demà dissabte, durant tot el dia, jugaran els partits de la ronda prèvia, mentre que les fases finals se celebraran diumenge al matí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, ara mateix són les 8:37. Aquest dimecres va acabar el primer campus d'hostaleria i esports pel foment de l'ocupabilitat de joves migrants sense referents adults. L'organitzaven de manera conjunta la Fundació Climent Guitart de Lloret i la Fundació Barça. Ha comptat amb una vintena de participants que al llarg d'una setmana han adquirit habilitats enfocades al món professional i han pogut ampliar les seves expectatives laborals.
Les seves agendes s'han combinat la formació tant en hostaleria com en idiomes i esport, el lleure i la cultura. Un d'aquests joves migrants, l'Ali, explica què han fet i valora l'estada de manera molt positiva.
Ha passat genial. Cuando despertamos, un curso pequeño de cocina o de taller, cada día que hacemos. Y por la tarde piscina, una actividad, y después salir. He aprendido mucho, muchas cosas. Como tratar con la gente extranjeros, como hablar con ellos. En futuro me gusta todo, lo que hay, lo que trabajo hay, me gusta.
Un altre dels joves, en Suleiman, es mostra molt satisfet i assegura que no tothom pot gaudir d'aquesta oportunitat.
Ha ido la experiencia aquí muy bien, he aprendido muchas cosas. He aprendido cómo hablo con la gente de, por ejemplo, alemán, Italia, como he visto muchas cosas, ¿sabes? Lo que no lo he visto en el centro. La oportunidad esta es muy buena, ¿sabes? Porque no cualquier chico van a darle esa oportunidad.
Els participants del campus són joves tutelats per DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Aquests viuen en centres gestionats per la Fundació Diagrama. La seva coordinadora de programes d'inserció, Ilen Glasser, exposa que l'objectiu principal és obrir-los les portes al món laboral.
Hi ha hagut 11 empreses que, bueno, gràcies a Climent i a diferents entitats, hem pogut dur a terme, no? que s'han involucrat i han vingut a conèixer els nois, i la culminació doncs seria una inserció, no?, laboral, que aconseguíssim trobar, doncs, algú d'aquests 20 nois tingués l'oportunitat de trobar feina en aquests mesos d'estiu i l'estiu que hi ve comptessin en ell, o una continuïtat, el que fos, doncs, però bueno, que han après aquí, el que porten aprenent des de que han arribat, ho puguin materialitzar.
Aquests nois tenen entre 16 i 18 anys i provenen del Marroc i del Senegal. Des de la Fundació Climent Guitar, la presidenta Cristina Cabanyes destaca que són joves agraïts i que valoren molt aquesta oportunitat.
El dia que van arribar ja va ser un dia molt i molt emotiu, perquè hi havia una brillantor en els ulls de tothom de dir, ens deien, ho farem molt bé, és la nostra oportunitat, perquè nosaltres els dèiem, sobretot, porteu-se bé i tal, i ells deien, no cal que ens ho digui, és la nostra oportunitat, la única que hem tingut. Ens deien, segur que serà la millor setmana que haurem passat aquí.
Per la seva part, Mariona Miret, responsable de programes de formació de la Fundació Barça, assenyala que són molt interessants i enriquidores les sinergies que han pogut fer per donar vida a aquest projecte.
Pensem que hem de contribuir a la integració social d'aquests joves i creiem que amb aquestes sinergies amb el que pot oferir a la Fundació Climent Guitar amb el seu coneixement, no?, en el sector professional de l'hostaleria i el que podem contribuir nosaltres com a Fundació Barça de donar aquestes habilitats, no?, més de comunicació i de relació a través de l'esport, pues té un impacte molt positiu per ells en termes de que tindran més oportunitats a l'hora de recercar feina.
I des de la DGAIA, la directora general, Esther Cabanes, ha volgut remarcar la implicació de diferents fundacions, empreses i entitats.
La valorem molt bé, molt positivament. És una experiència genial per als nois i també per a nosaltres de veure com no només l'administració s'implica en aquest fenomen que ens envolta. Tant de bo poguéssim continuar a fer-ne més, que s'impliquen més fundacions, més entitats, més empreses i sobretot tota la societat.
A Catalunya, entre els mesos de gener i maig, han arribat a 945 infants i joves migrants sense acompanyament d'adults, una xifra que supera més de 200 a la de l'any passat en els mateixos mesos. Actualment, més de 4.100 joves sense referents familiars formen part del sistema de protecció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Seguim al Bon Dia, Bona Hora. Aquesta tarda el Banc del Temps organitza l'últim taller de cuina de la temporada dedicat a la gastronomia de la República Dominicana. Els participants podran tastar plats típics d'aquest país americà.
Al llarg del curs s'han fet diferents tipus de cuina com argentina, cubana, russa o polonesa. L'última serà dominicana a partir de 6:15 al primer pis de la biblioteca. En dona més detalls a Conxa Alférez, membre de l'Associació de Dones L'Aurora, entitat que gestiona el Banc del Temps.
Vindran una o dues persones dominicanes amb les que portaran tots els productes amb el que podran fer una amanida freda o un postre, o si s'ha de cuinar alguna cosa ho faran a casa seva perquè en el bar no hi ha cuina. Però sí tenim tot el voltant de material per poder-ho fer. I llavors, una vegada fets els plats, ens els mengem. O sigui que tothom que del Banc del Temps o simpatitzant que vulgui venir al primer pis de la Bíblia a on abans era el bar, podrà conèixer aquests plats i tastar-los.
I de cara a demà dissabte, el Banc del Temps tanca la temporada amb un pícnic al parc de la platja de Fanals. La trobada servirà perquè els assistents que portaran un plat per compartir es coneguin entre ells.
Cadascú porta un plat per compartir. Tots els socis del Banc del Temps que vulguin venir i els simpatitzants. Que sàpiguen que tenen la porta oberta, les begudes les posa al Banc del Temps i compartim un dinar. I anem tastant platets i anem, bueno, xerrant i fem que els socis del Banc del Temps es coneguin. Perquè, és clar, ells venen a inscriure's i a fer-se, a donar-se d'alta i dir amb quina cosa poden participar de favor als veïns, però entre ells no es coneixen.
Les valoracions d'aquesta temporada en el Banc del Temps són molt positives. Al llarg d'aquests mesos s'han organitzat diferents activitats, totes gratuïtes, com tallers d'idiomes o de dansa.
I seguim ara amb un altre tema. El Centre Excursionista de Lloret organitza un curs d'escalada en roca. Ho fa de manera conjunta amb la colla excursionista Casanenca i es farà al llarg d'aquest mes de juny.
Els participants han de tenir una edat mínima de 16 anys. L'objectiu de l'activitat és donar als alumnes els coneixements i les capacitats necessàries per escalar i desenvolupar una activitat esportiva de risc amb seguretat i autonomia.
La primera sessió pràctica es fa demà dissabte amb una sortida a Solius i de cara a diumenge hi haurà la segona, que es farà a Beuda. Han donat més detalls al president del Centre Excursionista de Lloret, Marco Ramírez.
Aquest curs d'escalada està previst en dos caps de setmana i quatre teories. Avui comencem la primera teoria, que es fa en el centre cívic, en el nostre local, en el centre cívic del Rieral. Vale? Llavors es fa la teoria, que dura entre una hora o dos, depèn una mica dels dubtes i com es desenvolupi els participants. I llavors dissabte anirem a fer les primeres proves ja amb roca, que és a Beuda, a Solius, que és aquí a Santa Cristina d'Aro. Diumenge anirem a Beuda, que és aquí al costat de Besalú.
El cap de setmana del 29 i 30 de juny es faran les dues sortides pràctiques restants i el 4 de juliol hi haurà l'entrega de diplomes. Durant aquestes setmanes també es duran a terme sessions teòriques.
I el Centre Excursionista de Lloret té més cites al calendari. Aquest diumenge mateix farà la ruta de Núria a Caralps, pel camí dels Enginyers. Marco Ramírez explica com serà el recorregut.
Agafarem el cremallera a primera hora de l'excursionista fins a Núria, on començarem a caminar pel Pas dels Enginyers. Hi ha un punt una mica complicat, que hi ha una petita grimpada, però bueno, res que no pugui fer una persona que estigui acostumada a caminar, fins a arribar al refugi de Coma de Vaca, on allà, a partir d'aquí ja començarem a baixar pels gorgs del Riba de Freser fins a Queralps, on tindrem els cotxes aparcats. És una sortida una mica més complicada, es requereix un estat físic alt per poder fer aquesta sortida, són uns 18 quilòmetres.
La distància aproximada, com escoltàvem, és de 18 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 453 metres en pujada i 1.310 en baixada. La previsió és completar la ruta en unes 8 hores. Com sempre, recomana portar botes de muntanya i 3 capes de roba, a més de menjar. Els participants han de posseir la targeta de la Federació de Entitats Excursionistes de Catalunya.
I parlem ara de la biblioteca, que acull demà un concert de tangos i folklore llatinoamericà, amb un repertori basat en els grans artistes argentins d'aquests gèneres. Actuaran Johanna Zoller i Guillermo Gómez Álvarez, que oferiran una sessió de veu i guitarra amb peces molt conegudes i també amb altres temes de creació pròpia.
El concert començarà a les 12 del migdia al pati de la Biblioteca Infantil. L'entrada és gratuïta.
Doncs escoltem ara una entrevista gravada per en Moisés.
Tenim al telèfon un dels artistes, Guillermo Gómez. Guillermo, buenos días.
Buen día, buen día.
¿Qué actuación habéis preparado para este sábado en Lloret?
Bueno, hemos preparado un repertorio de folclore y tango argentino. Con Johanna Zoller venimos tocando ya desde 2013. Y bueno, tenemos ahí un repertorio que nos va a pasear por todo el paisaje argentino.
El concierto se basa en voz y guitarra.
Voz y guitarra. Nosotros somos parte de una agrupación que se llama Curepí, que empezamos como dúo allá por 2013 y luego se transformó en un trío y actualmente trabajamos como quinteto y volvemos a este formato íntimo también un poco para lograr un poquito más de conexión con el público en algunos conciertos y al origen del grupo.
Dentro de este repertorio, no sé si hay canciones conocidas.
Sí, claro. Habrá canciones. Nosotros trabajamos mucho el repertorio de los grandes compositores argentinos, de tanto del folclore como del tango. Y como Curepí, con la transformación de quinteto, hemos sacado un disco con temas propios, así que también alguna cosa de autoría propia habrá. Pero seguramente la gente podrá reconocer dentro del repertorio canciones, los grandes tangos y que son bastante conocidos por estas tierras.
Este estilo musical, el tango, Guillermo, ¿tiene algún perfil concreto de público o suele gustar a personas de diferentes edades?
La verdad que el tango en Cataluña tiene un abanico de grandes edades, porque por un lado el tango pasa por muchas etapas. Entonces hay tangos que son que se cantan los tangos de la década del 40, pero también hay tangos de esta época. Entonces el tango tiene su abanico grande. Nosotros presentaremos un repertorio que mostrará los tangos más clásicos, digamos. El que lo conozca lo reconocerá y el que no, es una primera llegada para entenderlo y abrirle una puerta para explorar ahí los diferentes mundos del tango que
básicamente varía por época, ¿no? Por casi décadas va cambiando el estilo del tango, así que podemos hacer hay un recorrido también a través de la línea del tiempo.
Y Guillermo, explícanos un poco cómo es tu trayectoria como artista.
Bueno, yo comencé de muy pequeñito y hice comencé mi carrera en Argentina, donde bueno recorrí Argentina y gran parte de Sudamérica, y desde 2008 estoy viviendo en Barcelona, y en Barcelona bueno trabajo generalmente con proyectos de música latinoamericana, y por suerte bueno he conseguido aquí mi hueco, mi espacio, y estoy trabajando con diferentes proyectos siempre dedicados a la música latinoamericana y girando por Europa presentando estos proyectos.
Actuarás con Joana Zoller, ¿qué nos puedes explicar de ella?
Joana también lleva aquí igual estos 12 o 13 años ya establecida por aquí. Ella viene del mundo del soul, del mundo de la bossa nova, y establecida ya aquí necesitó esa conexión con las músicas que es de su tierra. Entonces ya por el 2012 me convocó para empezar a formar este proyecto que trabajara la música de raíz, y bueno, y actualmente está abocada exclusivamente a esto. He encontrado ahí el modo justo para poder expresar lo que siente a través de la música y un poco la identidad también.
¿Y es la primera vez que actuáis aquí en Lloret?
En Lloret estuvimos en diciembre en un homenaje, fuimos invitados a un homenaje que se hizo a Atahualpa Yupanqui y estuvimos participando. Y bueno, y tenemos la suerte ahora de repetir y volver. La verdad que estuvimos muy contentos en aquella presentación, el público nos recibió muy bien. Hicimos tres temas porque era un homenaje donde había muchos grupos y bueno, era un homenaje así coral. Y ahora volvemos ya a hacer un concierto solos nosotros y bueno, tenemos la verdad que muchas ganas de compartir ahí con el público de Lloret.
Pues Guillermo, invitamos a todo el mundo a participar en este concierto.
Claro que sí, en la biblioteca de Lloret, sábado a las 12, así que los esperamos por ahí.
Muchísimas gracias por atendernos, Guillermo.
A ustedes, muchas gracias.
Minuts i seran les 9 del matí. Dediquem aquesta part final del Bon Dia, Bona Hora a les sardanes, com estem escoltant. La Cobla Bisbe el Jove inaugura aquest cap de setmana la nova temporada de sardanes a Lloret de Mar. Serà ja la 93a edició. L'escenari habitual és la plaça de la Vila, però com que aquest dissabte està ocupada per la Fira dels Americanos, l'audició de demà es trasllada a la plaça de l'Església.
Aquesta serà la primera de les 16 actuacions que hi haurà aquest estiu a la Vila de juny a setembre. Com cada any s'han convidat les cobles més destacades del territori, com la Flama de Farners, la Ciutat de Girona, Marinada, Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell, Mediterrània o Vila de la Jonquera, entre d'altres.
A part de la programació de sardanes a la fresca, Lloret acollirà més audicions. Seran per la Festa Major d'Estiu, en el concurs de colles sardanistes de principis de setembre i a la Festa de les Alegries.
Cal afegir que en cada audició hi haurà una sardana del mestre Josep Cassú, homenatjat a l'aplec lloretenc d'aquesta primavera, i que es tindrà present al llarg de l'estiu el 90è aniversari de la principal de Llobregat, present cada any a la vila.
Totes les audicions de la temporada es faran a les 10 de la nit, habitualment, com dèiem, a la plaça de la Vila, tot i que la primera de totes, aquest dissabte 15 de juny, es farà a la plaça de l'Església. En aquest cas, anirà a càrrec de la Bisbal Jove. El programa el formen dues sardanes de concert i cinc de ball.
Seran Poruga, de Manel Sederra Puigferrer, El testament de Namèlia, de Joan Lamot, Sabadell, Més que una colla, de Jordi Molina, Les pedres diuen el teu nom, de Josep Cassú, Blanes festiu, de Josep Albertí, L'aplec de Palafrugell, de Ricard Viladesau, i La festa de Lloret, de Francesc Mas Ros.
Doncs en aquest cas, l'entrevista l'ha enregistrada la Rosa, els escoltem.
Parlem amb Josep Bofill de la Cobla Bisbal Jove. El tenim al telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Contents d'inaugurar la 93a temporada de sardanes a Lloret de Mar?
Doncs molt contents perquè, com dius tu, inaugurem el cicle de sardanes de Lloret de Mar, i a part Lloret de Mar per nosaltres és una ciutat molt important
ja que per Sant Jordi venim cada any i per Santa Cristina, que és una de les festes més importants de Lloret, també estem presents.
Ah, com és el repertori d'aquest dissabte?
Mira, començarem amb dues sardanes de concert, com ja es fa tradicionalment aquí a Lloret de Mar, i després seguirem amb cinc sardanes perquè tothom pugui ballar. Nosaltres sempre intentem, dintre del nostre repertori, doncs, tenir clàssics de sardana, però també tenim molt present els compositors actuals que escriuen i fan sardanes.
Ah, també veiem en el repertori que hi ha inclosa una sardana del mestre Josep Cassú.
Correcte, hi ha una sardana d'en Francesc Cassú. Ai, d'en Josep o d'en Francesc?
D'en Josep.
D'en Josep sí. Cassú, que ben segur agradarà, perquè és una sardana molt, molt, molt alegre i que juntament amb en Jordi Roques vam decidir programar-la.
Com és el públic de Lloret?
El públic de Lloret és una barreja molt potent, que és que hi ha gent de Lloret i de les Rodalies, però també dona a conèixer la sardana a gent que visita Lloret o les seves contrades, i fa que, bueno, que doni aquest punt una mica internacional a la sardana, no? Que dona, gent fa vídeos i suposo que els comparteix amb els seus amics i familiars, i fa que la rotllana i la copla, doncs, viatgi per tot el món.
I Josep, què et sembla el format d'aquestes audicions en què es combinen les sardanes per escoltar, les de concert i les de ball?
Doncs ho trobo molt encertat, perquè qui vol, doncs, sap que hi ha dues sardanes per poder escoltar de bon principi i assentat prenent la fresca, i qui li agrada més ballar, doncs, sap que tard o d'hora podrà ballar les següents sardanes, i crec que és molt enriquidor.
Josep, vosaltres us coneixeu molt bé tot el territori català, d'anar tocant audicions aquí i allà. El fet d'arribar a 93 edicions de sardanes no és una xifra tan habitual, oi?
Doncs no, sí que hi ha plecs que fa molts anys que es fan, però arribar al punt de fer 93 anys d'un cicle, la veritat és que és molt important, i com deia al principi de l'entrevista, ens agrada formar part d'aquest cicle de sardanes.
Josep Bofill, de la Copla Bisbal Jove, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
A vosaltres.
Doncs amb aquesta informació arribem al final del Bon Dia, Bona Hora. Queden ara 3 minuts per arribar a les 9. I volem recordar que el tema del dia amb el qual hem obert avui el programa és aquest acord entre Junts per Lloret i el Partit Socialista, que mantindrà Jaume Dulsat com a alcalde del municipi durant els propers 4 anys. Finalment, només aquests dos grups formaran govern, tot i que Junts per Lloret i Esquerra Republicana volien reeditar el tripartit que hi havia hagut els últims 4 anys aquí, els últims 3 anys, vaja, perquè els socialistes van entrar una mica més tard aquí a la vila. Finalment, Junts per Lloret i el PSC faran govern sols, i és que, tal com ha explicat el candidat socialista Francisco Pastor, creuen que si ja sumen 11 regidors, que és la majoria absoluta, doncs no fa falta tenir més socis de govern, que l'únic que faria, segons Pastor, és dificultar els acords i el poder fer realitat els seus programes electorals. Avui, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, els dos grups, Junts per Lloret, de Jaume Dulsat, i el PSC, de Francisco Pastor, presentaran aquest acord de govern pels propers 4 anys, i demà se celebra el ple d'investidura, que recordem que es fa demà al matí, que el podreu seguir en directe a través de la ràdio, però que també hi podeu assistir. Es farà al teatre en prop d'unes 700 localitats, s'obriran les portes una mica abans perquè tothom pugui agafar lloc, i començarà a 11:45 del migdia. Allà prendran possessió del càrrec els nous 21 regidors i regidores de l'Ajuntament de Lloret de Mar. I es votarà l'alcalde, que, com diem, tot apunta que serà Jaume Dulsat, arran d'aquest acord entre Partit Socialista i Junts per Lloret. I avui també us hem explicat diverses coses, sobretot d'agenda. Per exemple, que aquest cap de setmana, us ho recordem, se celebra la Fira dels Americanos fins diumenge a la nit. Hi ha de tot, hi haurà el mercat indià, hi haurà concerts destacats amb un escenari que es munta per primera vegada a la platja de Lloret. Hi haurà també diferents establiments de la vila que ofereixen cuina indiana. Tot això, avui, des d'avui fins diumenge a la nit, i avui a les 7 de la tarda la Fundació Alícia presenta els menús que ha elaborat amb motiu d'aquesta Fira dels Americanos. També aquest cap de setmana se celebra el torneig de cloenda de la Chef. Miguel Molina corre les 24 hores de Le Mans, la cursa més destacada de la temporada pel pilot de Lloret de Mar. Lloret acull una competició important de pitja empat al camp del Papalús. Us hem explicat que el Banc del Temps fa avui l'últim curs de cuina, en aquest cas dominicana, i que demà fa una trobada de tots els socis per tancar la temporada. El centre excursionista té programades diferents activitats. Hi ha un curs d'escalada i també una sortida a Núria per fer la ruta dels enginyers. Us hem explicat que la biblioteca acull demà un concert a la biblioteca a partir de les 12 del migdia amb Guillermo Gómez Álvarez, que és un dels artistes, i també Johanna Zoller. I finalment, demà comença la temporada de sardanes d'estiu a la Vila. Tot això aquí al Bon Dia, Bona Hora. Nosaltres tornem dilluns, però demà podeu seguir en directe al ple d'investidura.
Bon Dia, Bona Hora.